130 persones han perdut la vida i més de 3.500 estan ferides pels atacs de l'exèrcit hebreu. És tot, actualitzem la informació a migdia a partir de les 2 a l'informatiu amb José Luis Galindo.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa, ja ho saben vostres ben bé, de salut i benestar aquí, a la ràdio pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Des d'ara, que ja començam, prop d'una hora per sentir els consells útils i necessaris dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat i que estan ben orgullosos. Avui abordarem en el nostre programa l'obesitat i la seva prevenció, perquè aquesta malaltia té un alt factor de risc per a la vida i està vinculada també a altres patologies, altres malalties, com poden ser la hipertensió arterial, la diabetis o fins i tot el càncer. Patir obesitat, a més de tenir relació moltes vegades amb problemes de salut mental, és un perill per a la nostra salut i per a la nostra qualitat de vida. De la mà del professor eivissenc Josep Antoni Tur, catedràtic de farmàcia i investigador de la UIP, avui explicarem un projecte europeu d'investigació per prevenir-la. Serà aquí, als estudis de Beta Ràdio, en uns instants. Serà el tema principal d'avui, però en tenim molt més, per exemple, altres qüestions importants, com posar en valor la figura de la treballadora social i el treballador social a un hospital, en aquest cas a Manacor. També xerraran de l'ampliació de la plantilla de psiquiatres de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera i de com prevenir el cop de calor. Sí, perquè ja estan pràcticament fregant l'estiu i aquesta setmana les illes, ja ho saben vostres, han superat els 35 graus de temperatura durant tota la setmana i s'espera un estiu molt, molt calorós. Serà un dels temes principals, però n'hi ha molt més en un programa Vida Saludable que ja comença. Benvinguts! Sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana que ja iniciem. Som a l'Hospital de Manacor per xerrar de la importància del treball social a un centre sanitari. Molt bon dia, Laura Calafat, com estàs?
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Saludam. En aquest sentit, volíem conèixer les funcions dels treballadors socials al centre sanitari públic de la capital del Llevant i per això ja ens escolta ara mateix des de l'altre costat del fil telefònic Pilar Cardell, treballadora social. Molt bon dia, Pilar, benvinguda a Vida Saludable.
Bon dia.
Pilar, quins són els principals desafiaments que enfronten els pacients crònics des del punt de vista social?
Bueno, la cronicitat no només és una qüestió mèdica, va més enllà d'un diagnòstic mèdic. La cronicitat és un conjunt de factors, tant socials, emocionals i estructurals, que poden afectar a una persona que té una malaltia crònica i, per tant, és ben necessari abordar des de múltiples perspectives els pacients. Uh-huh. Aquests pacients, a part de que necessitin ajuda mèdica, necessiten un suport social, necessiten uns recursos adaptats a les seves noves necessitats i tenir un entorn que sigui favorable per mantenir la seva autonomia i una bona qualitat de vida. Necessiten, a més, infraestructures que puguin mantenir-se el màxim de temps possible independents i a gust. Uh-huh. Val? I també necessiten suport emocional, perquè tenir una malaltia crònica hi ha uns canvis necessaris per adaptar-se a ella.
Clar.
Tant ell com la seva família.
Pilar, i com s'identifiquen aquestes necessitats d'aquests pacients?
Bueno, fem una valoració integral, que va més enllà, com he dit, de diagnòstic mèdic. Primer de tot, establim una bona relació de confiança amb el pacient i la seva família per poder entendre les seves condicions socials, familiars i emocionals. La comunicació amb aquest pacient o la família és clau i, sobretot, col·laborar amb la resta d'equip sanitari. Val? Aquesta valoració la fem en gran part a través de converses, entrevistes amb el pacient a peu del llit, i el pacient i la seva família també revisant informes metges, altra documentació relacionada, parlar amb els serveis socials... Bueno, fem una miqueta d'investigació, que diguéssim.
Uh-huh. I aquesta valoració integral que fan vostès, quins són els ítems més a destacar que valoren?
Bueno, nosaltres valorem el suport familiar i les xarxes socials que pot tenir aquest pacient, quines persones les poden ajudar a seva, si hi ha qualque dificultat en la relació amb la família que pugui afectar el seu benestar. També valorem les condicions econòmiques i laborals, si té accés a recursos econòmics suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques, que són els aliments, el medicament, un habitatge segur, si el pacient fa feina o té dificultat per mantenir-se actiu laboralment per la seva malaltia. Llavors també valorem les condicions de l'habitatge, si viu un habitatge adequat per la seva situació, si pot tenir un entorn que li permeti gestionar la seva malaltia de manera òptima. També miram l'accés que tenen a recursos socials i comunitaris, quins serveis estens o organitzacions li poden ajudar, com a unitat de suport en el domicili, programes d'ajuda d'aliments, serveis socials locals. També miram els aspectes emocionals i psicològics, com se troben a nivell emocional davant un diagnòstic d'una malaltia crònica, si tenen ansietat, depressió o qualque trastorn que li pugui afectar la seva capacitat de gestionar la malaltia.
Uh-huh. I, a mi, una vegada valorats totes aquestes qüestions o aquests ítems, com dèiem, quin és l'objectiu del treballador social de la seva intervenció?
Bueno, l'objectiu és principalment detectar, avaluar i intervenir en els factors socials que poden condicionar el procés de salut i sobretot el seguiment mèdic. El que volem és que el pacient no només tingui l'alta mèdica, sinó una alta de l'hospital segura, en sa que el pacient o la seva família tinguin una capacitat real de continuar cuidant-se. Aquest objectiu no només millora la qualitat de vida dels pacients fora de l'hospital, sinó que també optimitza els recursos sanitaris, redueix el cost en el servei de salut, evitar ingressos prolongats i també reduïm els reingressos hospitalaris.
Pilar, ja per acabar aquesta entrevista, què li agradaria reivindicar de la seva figura professional?
En té moltes, però... pensant primer aquí per Toqui explicar que és molt important incorporar la figura dels treballadors socials en els centres de salut de la part forana, perquè només n'hi ha els centres de salut de Palma. Una vegada que el pacient se'n va d'alta de l'hospital, és molt important continuar el seu pla d'intervenció sociosanitària, diguéssim, iniciat, el pla que m'he iniciat en el equip metge sanitari, val? L'hospital fent feina coordinats, junts, els professionals, els metges, infermeres, fisioterapeuta, fem un pla. I, penso que és un desavantatge que tenen els pacients de la part, els pacients crònics de la part forana, davant dels pacients que viuen a la ciutat. Una altra cosa que també m'agradaria dir és el sociosanitari de la comarca de Llevant. No en tenim. I a Palma hi ha molts recursos, però a la nostra zona molts manquen. Un pacient amb necessitats sociosanitàries de la nostra comarca ha d'estar ingressat a un hospital a Palma o Inca, que està molt lluny de casa seva. I això és una càrrega molt important pel pacient i pels seus familiars. Sabem que està previst un hospital a Felanitx, hi ha unes obres allà pendents de començar, però jo, com que són de Felanitx, crec que he sentit dir que han posat tres vegades la primera pedra, però allà només hi ha herbes en el salà on està previst. Bueno, és un desavantatge que també tenen els pacients de la nostra comarca. I no és gaire just per als pacients d'aquesta zona.
Evidentment.
I en principi això. Hi hauria moltes més coses, però me conformo amb això.
Pilar, li he dit que ja per acabar, però tinc una altra pregunta. Creu vostè que la població en general coneix que fa exactament un treballador social? O encara hi ha dubtes i es confon amb altres figures socials?
Sí. A veure, com he dit abans, els recursos de Palma són molt més, se'n destinen molt més que a la part forana. He de dir que la figura de la treballadora social dins l'Hospital de Manacor quasi recent. Jo duc fent feina de l'any 2017. Abans de jo ser-hi no hi havia aquesta figura. Poc a poc m'ha anat fent camí, s'ha anat veient els beneficis que té un pacient que pugui tenir una intervenció per part de treball social i una continuïtat. Llavors, quan se'n va, està més que comprovadíssim, i de cada vegada sabeu que hi ha més necessitat. I mos donam a conèixer. De fet, són molts els propis pacients o familiars que diuen, ostres, mos agradaria que mos vengués a veure la treballadora social, perquè tenim aquestes cosetes que mos agradaria abans d'anar mornes, o que necessitam sense intervenció de la treballadora social, molt de pit no se pot donar salta.
És així. Idò, moltes gràcies, Pilar Cardell, ho ha explicat fantàsticament, vostè, la treballadora social de l'Hospital de Manacor. Fins una altra, i sobretot que tant de bo que les autoritats ens escoltin i es pugui destinar més pressupost a la comarca del Llevant per les accions socials. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar una miqueta tot això. Salut.
Salut.
Adéu.
Seguim amb més qüestions. Som ara a Eivissa, concretament per contar que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha ampliat l'equip de psiquiatres de salut mental en la contractació de dos especialistes més, Juan Antonio Rodolfo i Maria Faustina Di Santi, que se sumen a una plantilla que amb aquestes arribades té ara un màxim històric en 16 psiquiàtrics, un més de la plantilla autoritzada, encara que la plantilla realment té 18 psiquiàtrics degut a qualque reducció de jornada.
Així és, si comptam tot l'equip de salut mental, hem d'ubicar-ho a la unitat de gust de l'Hospital de Can Misses, la unitat de salut mental d'Esvi i la Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil de Vila. El 2025, l'equip de psiquiatres de l'àrea de salut de les Pitiuses ha atès 3.635 consultes, de les quals 482 han estat primeres cites i 3.153 han estat segones consultes o successives. A més, 213 persones han ingressat a la Unitat d'Hospitalització de Salut Mental a l'Hospital de Can Misses, en el que duim d'any amb 2.838 estàncies hospitalàries i una estància mitjana de 13,20 dies.
I per posar en valor que la salut mental és prioritària per a la població i que cal dotar-la de recursos, volen conèixer una mica més a un d'aquests dos professionals incorporats. Un d'ells és el doctor Juan Antonio Rodolfo Lafuente. Va estudiar Medicina i Cirurgia a la Universitat de Granada i l'especialitat en psiquiatria la va fer a l'Hospital Virgen de Balme a Sevilla. Ha fet feina a l'Hospital Virgen de la Victòria de Màlaga i ha estat consultor sènior en psiquiatria a Suècia. D'ell poden dir també que té dos màsters, un en psiquiatria familiar sistèmica i un altre en context de violència política i catàstrofes naturals, facilitant la seva feina amb Médicos Sin Fronteras en zones de conflicte com pot ser Colòmbia, Palestina o l'Iraq. Muy buenos días, doctor Juan Antonio Rodolfo Lafuente, y bienvenido al programa Vida Saludable en IBT Radio.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, primero de todo, ¿qué tal su incorporación? ¿Está contento?
Pues sí, la verdad que siempre es un motivo de alegría el regresar a tu país después de 12 años trabajando en la sanidad pública sueca. Pues hemos tomado una decisión meditada y regresar a España pues hace que, bueno, que vuelvas a apreciar algunas cosas que extrañábamos o que echábamos de menos allá.
Se vive muy bien en Ibiza. ¿Qué destacaría de la plantilla de psiquiatras, que ahora ya la forman 18 profesionales, teniendo en cuenta alguna reducción de jornada?
Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido por la bienvenida, por el apoyo de todos mis compañeros a facilitar mi proceso de adaptación, ayudarme a manejar los sistemas informáticos y la primera impresión es de que se trata de un equipo muy... muy heterogéneo, con la diversidad de procedencias de distintos sitios de la península, y hay un nivel alto de compromiso con diferentes competencias que hacen pues un punto de partida bastante bueno, ideal para satisfacer la necesidad de asistencia desde la población.
Uh-huh. Sabemos que lleva usted poco tiempo, pero si tuviera que hacer una foto, más o menos, ¿dónde está usted pasando consulta ahora? ¿Qué tipo de necesidades en patología y salud mental está atendiendo mayoritariamente la población ibicenca en esta primera fase desde su llegada?
Pues mira, si tuviera que ordenar los motivos de consulta, en el lugar número uno estaría la atención al paciente suicida. Después, quizá, los trastornos del comportamiento relacionados con el consumo de tóxicos es también un motivo de demanda bastante usual. Y quizá en tercer lugar, pues bueno, cuadros de ansiedad y he visto algún paciente también con síndrome de burnout y tendencias a somatizaciones en relación a condiciones de estrés laborales.
Uh-huh. Lo que está claro, doctor, es que con la salud mental no hay que escatimar nunca recursos, de ahí estas dos nuevas incorporaciones, una de ellas es usted, que seguro al final redunda en el interés general. La sociedad demanda psiquiatría, psicólogos. ¿Me escucha?
Sí, ¿no? Sí,
le escucho.
Sí, he perdido.
Le decía que lo que está claro es que los recursos en salud mental siempre son muy importantes, porque la gente precisa de cuidados en salud mental.
Sí, indudablemente. La verdad que la salud mental, pues yo sí he notado esta diferencia desde que me fui de España, pues tiene un papel mucho más protagonista en el conjunto de la cartera de servicios de cualquier hospital.
¿Es el verano, doctor, una estación complicada para la salud mental?
Pues llevo poco tiempo aquí, pero lo que me cuentan mis compañeros es que parece que hay un claro pico estacional coincidiendo con el verano y que hay un repunte en la demanda, pero bueno...
Bueno, no quiero dejar pasar esta entrevista sin preguntarle dos cuestiones más personales. Una de ellas, ¿cómo es trabajar en zonas de conflicto como Irak, Colombia?
Pues esta experiencia indudablemente te deja una huella que te persigue el resto de tu vida, diría yo. Yo le recomendaría a cualquier persona tener este tipo de experiencia de aportar su granito de arena en zonas de conflicto, o al menos no perder la curiosidad por estar sensibilizado con este tipo de problemática.
Uh-huh. Y la última, doctor Juan Antonio Rodulfo, si comparamos Suecia con España, siempre se habla de que Suecia, los países nórdicos a nivel educativo, incluso a nivel de renta por cápita, en la economía, va mucho mejor. Pero ¿y en sanidad? También se dice mucho que la española es la mejor del mundo y de Europa. ¿Es comparable a sueca y la española? ¿No tiene nada que ver?
Bueno, hay muchos matices, yo sí veo diferencias entre la sanidad sueca y la sanidad española. No quisiera llegar a alguna conclusión errónea porque ahora mismo llevo poco tiempo. Uh-huh. Y veo que ya hay algún cambio, pero bueno, la sanidad sueca, en general la sociedad sueca es una sociedad que yo diría que está más avanzada en relación al nivel de España.
Bueno, ya que lleva mucho tiempo fuera de España, muchos años, le haremos esta pregunta el año que viene. Muchísimas gracias por atender EBT Radio, a Vida Saludable, suerte y, bueno, que sobre todo haga una gran labor todo el servicio de psiquiatría, porque es muy importante, ahora son 18 profesionales, y que sea un buen verano. Gracias.
Nada, gracias a ustedes, gracias por llamar.
Més coses, el govern de les Illes Balears continua reforçant les campanyes de prevenció en situacions d'emergència. Sota el lema "La calor pot ser mortal, la prevenció és vital", aquesta setmana s'ha presentat la nova campanya dirigida a la població en general per tal de fer arribar les principals recomanacions de prevenció i evitar riscs derivats de les altes temperatures.
Es tracta d'una campanya innovadora, ja que fins ara cada any s'emetien indicacions des de diverses conselleries del govern. Enguany s'han unificat els principals consells, ja que la majoria eren comuns, per tal de fer una campanya que arribi més i millor a tots els ciutadans de les Illes Balears i també als visitants.
En concret, aquesta nova campanya ha estat impulsada des de tres conselleries, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, a través de la Direcció General d'Emergències i Interior, la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública, i la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, d'Ibasal.
Justament per aprofundir una mica més en com prevenir un cop de calor, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública. Molt bon dia, benvinguda a IB3 Ràdio.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Doctora, què destacaria dels consells que ofereix la campanya i que encara que semblin de sentit comú, són essencials per evitar posar-se en risc?
Bueno, jo destacaria primer el que vosaltres heu comentat, que són de sentit comú, però no ens podem relaxar i hem de continuar insistint amb els missatges, perquè ens passem una idea, la temporada passada, 2024, ens van notificar 23 sospites de calor, de cop de calor. Finalment, després només se va confirmar una d'un nadó a menor que acabava de ser ingressat, però des de 2004, que se va iniciar aquí a la nostra comunitat el sistema de vigilància de calor, de cop de calor, s'han notificat 195 sospites, de les quals 54 s'han confirmat i s'han reduït 10 morts per cop de calor. Hem d'estar alerta i seguir insistint cada estiu per prevenir aquesta mortalitat.
Clar, perquè vostè quan veu aquestes xifres i veu després una persona corrent pel carrer, per exemple, a les 3 del migdia, imagina que pensa, vaya imprudència.
Bueno, el que penso, efectivament, que hi ha altres hores per fer esport que no faci tanta de calor, però sobretot me demano si la nostra informació arriba a prou a la ciutadania. Hem de fer un esforç i hem de continuar insistint, pel que dèiem antes, hem de continuar insistint en les mesures de prevenció.
Però, clar, específicament aquesta informació ha d'arribar perquè han de tenir en compte les persones vulnerables pel que fan possible cop de calor, com són infants, gent gran, malalts crònics...
Sí, això són els grups que tenen més risc. N'hi ha d'altres, les dones gestants, i abans també determinats medicaments també augmenten el risc de cop de calor, com són els diurètics, els tranquil·litzants, però també hi ha una sèrie de condicionants socials que no hem d'oblidar, com són, per exemple, la gent que viu tota sola, la gent que no té llar, i per suport, després la dificultat socioeconòmica en general, que les condicions de la vivenda no són tan adequades. I llavors, per suposat, els treballadors que fan feina en el sol, aquells treballs que requereixen un esforç físic molt important, i els esportistes.
Clar, perquè quin consell donaria vostè des de Salut Pública en aquesta gent, com deia vostè, que fa feina al sol, com són bicapadrers, cambrers, o inclús gent directiva o comercial que ha d'anar mudada en corbata per imatge d'empresa?
És difícil ara, pues, a la mesura de lo possible, que cerquin puestos d'ombra per refrescar-se. Llavors, hidratar-se, beure molt, evitar begudes s'ingesta d'alcohol, evidentment, no sobrecarregar-se de roba i que aquesta sigui transpirable, de cotó, de fil, és veritat que llavors els epis de cada empresa són els que són, però a la mesura de lo possible, pues, roba fresca, i sobretot fer un menjar lleuger també.
Mm-hmm. Doctora Esteban, amem un poc didàcticament, què ens passa el cos exactament quan patim un cop de calor? Ens col·lapsam? És com si fos el ventilador del cotxe que no funciona per regular-nos?
Vale. Nosaltres tenim, totes les persones tenim un sistema per regular l'excés de temperatura. Què passa? Que si, bueno, i ho fem, ho refrescam a través de la suor, se va la dilatació, és a dir, les nostres arterioles de la pell, pues, augmenten el diàmetre, i això fa, ens permet eliminar calor. Però quan estem sumats a una temperatura elevada durant més temps, és recomanable, aquest sistema de termoregulació se satura, i llavors augmenta la calor interna, augmenta la nostra temperatura corporal, i se produeix la mort de cèl·lules i teixits. És un mecanisme complicat, no? I en el final arriba el fallo renal, alteracions neurològiques, com són, per exemple, les convulsions, el coma, i se pot produir la mort.
Mm-hmm. Exactament, és a dir, un cop de calor fins i tot pot ser mortal.
Pot ser mortal. De fet, hem vist que des de 2004 s'han produït 10 morts per cop de calor en la comunitat autònoma i, bueno, afortunadament, l'any passat en van tenir un confirmat, però era un nen petit i va, bueno, va anar bé, afortunadament.
Clar, i molt alerta, com deia vostè, nins, persones i, sobretot, mascotes dins el cotxe. No els han de deixar tancat ni 5 minuts.
No, molt important aquesta recomanació, perquè el forn el cotxe actua com si fos un forn, talment. Per exemple, perquè m'ho passa una idea, quan augmenta la temperatura, quan la temperatura està, diu, està al voltant de 30 graus, l'interior del cotxe, menys d'una hora, pot arribar a una temperatura de 50 graus. Mm. I si la temperatura exterior és de 35 graus, són molt de dies argós que estem en aquesta temperatura, a menys d'una hora de dins els cotxes arribam a 60 graus de temperatura. O sigui, i, per exemple, el volant, la salpicadera dels cotxes, tot ho podem notar, això, quan el deixem en sí, arriben a 70-80 graus de temperatura. Llavors, això és una recomanació molt important, anar alerta, a no deixar ningú o cap persona i tampoc cap animal de dins del cotxe.
I, doctora, si algú veu que una persona ha tingut un cot de calor, què ha de fer? Ha de cridar urgentment el telèfon d'emergències, el 112?
Sí, és molt important perquè, com hem vist, és una emergència mèdica i, mentrestant, doncs, l'hem de posar a sombra, l'hem d'intentar refrescar amb un ventilador, compreses d'aigua freda, retirar la roba que no és necessari, i si la persona està conscient i pot veure, hidratar-la si se pot.
Uh-huh. La darrera, per acabar aquesta entrevista, doctora Esteban, han donat ja quatre pinzellades durant aquestes preguntes, però quins consells generals donaria la població quan venguin aquestes onades de calor feixugues que encara queden, sobretot el juliol i agost, que seran diversos dies de calor?
Sí, però sobretot evitar l'activitat física i la feina pesada, en aquest cas, sempre que sigui possible, entre les 12 i les 4, són les hores que fa més calor. Cercar sombra sempre que sigui possible, cobrir-nos el cap, dur roba lleugera i, sobretot, beure moltíssim. D'algo malament no tenen sentit. A més, insistir que la gent gran perd la necessitat de hidratar-se. No té aquesta sensació de ser com la més jove. Llavors, insistir en els esportistes, en els que fan activitat física i treball pesat que no ho poden evitar, hidratació és fonamental, i també a la gent major i en els nens. I emplear protecció solar. Malament no estiguem en una exposició solar directa, malament estiguem a ombra, ho hem de protegir del sol.
Importantíssim.
Sí, a la dins que nostre, doncs, hi ha mesures per refrescar-les. Si no tenim aparells d'aire condicionat o ventiladors, doncs tancar les persianes i les portes a les hores, i les finestres, perdó, a les hores centrals del dia.
I de moltíssimes gràcies, doctora Elena Esteban, per aquest consell d'Escot de Calor, directora de Salut Pública de la Conselleria de Salut. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, fins una altra.
Fins aquí el nostre repàs informatiu sanitari. En uns segons entrarà el professor Josep Antoni Tur per xerrar d'obesitat i prevenció aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 27 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Tens un habitatge buit i no el vol llogar per evitar maldecaps? Amb el programa Lloguer Segur del Govern de les Illes Balears, obrim portes al lloguer amb seguretat i garanties, amb garantia absoluta de cobrament, de bon tracte amb l'immoble i importants deduccions fiscals. Fora maldecaps, per facilitar que els residents puguin llogar a un preu accessible. Informa-te'n a lloguersegur.caip.es. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, i ara mateix començam aquesta entrevista presencial als estudis d'Iveta Ràdio, que avui ens visita Josep Antoni Tur. Amb ell volem prevenir l'obesitat i en parlarem d'una iniciativa d'àmbit europeu. Llicenciat i doctorat en farmàcia per la Universitat de Barcelona, és catedràtic de Fisiologia i director del grup de recerca en nutrició comunitària i estrès oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears, integrat en el grup CiberOBN, Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició, de l'Institut Carlos III i de l'Institut d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears, és a dir, l'IDISBA.
Pep Tur és acadèmic fundador de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Ciències dels Aliments i acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Membre del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, AESAN, 2014-2018. Vocal d'Alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, membre del Comitè Científic de la Vocalia Nacional d'Alimentació del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, redactor de la Declaració de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, UNESCO 2010, autor de més de 65 llibres i capítols de llibre, 320 articles i 8 patents nacionals i internacionals d'aplicació. Investigador principal de 40 projectes d'investigació nacionals i internacionals, ha dirigit 22 tesis doctorals.
I segurament, en aquesta brillant trajectòria, qual cosa ens hem deixat, entre d'elles, podem dir orgullosos que és col·laborador habitual de Vida Saludable, tant al format televisiu com avui a la ràdio, i és un gust sempre conversar amb ell. Amb ell volen xerrar d'un dels projectes europeus que lidera amb el seu grup Nucox, anomenat Healthy Weight 8 Project. L'objectiu és promoure hàbits de vida saludable. Més del 30% dels ciutadans de la Unió Europea en etapes i en situacions vulnerables de la vida tenen major risc de passar d'un pes saludable a sobrepes i després ja a obesitat. Molt bon dia, doctor Josep Antoni Tur, professor. Benvingut novament a casa seva, Vida Saludable.
Moltes gràcies per la vostra convidada. I, evidentment, com vosaltres heu dit, per mi també és un gran gust ser una altra vegada amb vosaltres.
Sempre aprenem sentint-lo. Hi ha qui diu, doctor, que després del sobrepès, la següent passa ja és l'obesitat. És així?
És així. És així. Si no te cuides, passar sobrepès un parell de quilets, tots enduïm. Però no vigilar i tot això, passa obesitat. L'obesitat ja és una malaltia complicada i porta en si un munt de malalties greus d'alta prevalença, com puguin ser malalties cardiovasculars, ictus, etc., que tot només sentís nom i llavors fan por.
És una veu molt reconeguda, però per aquells que no sàpiguen com és físicament, el doctor predica un exemple. És a dir, sempre xerra de tenir cura, de menjar de tot, però de forma equilibrada, no. Si un dia té un poquet de xocolata no passa res, una hamburguesa no passa res, però amb equilibri, i ell sempre se manté en el seu pes. Doctor, per fer-ho d'una forma planera, com podríem explicar a tothom, a l'audiència, als espectadors o també, evidentment, als oients, què és el projecte Healthy Weight 8?
Primer, gràcies per les floretes. No, és que el CIGUET. És que el CIGUET és un projecte europeu que agrupa 23 grups de recerca de tota Europa, representant a 9 països diferents, i té com a objectiu unificar amb eines digitals recomanacions dirigides a mantenir el pes corporal en uns àmbits, diguem, saludables, o bé, si estàs un poc passat, tornar enrere, d'acord? I això ho fem, com dic, amb eines digitals, és a dir, el que farem durant els pròxims, ja duim dos de feina i ens queden 3 anys més, i ara començarem un estudi a llarga durada, el que és un estudi que es diu Long Trial, és a dir, 12 mesos d'intervenció activa sobre les persones, i això ho farem mitjançant diverses coses. Primera, a través d'un simple telèfon mòbil, un smartphone normal i corrent, i a més els deixarem a la persona un rellotget, que són com aquests rellotges tipus iWatch o similars, d'acord? Que a través d'aquest rellotge nosaltres mesurarem tot el que aquesta persona fa, i a través del mòbil aquestes persones tindran un intercanvi amb un altre expert que està a l'altre costat, diguem, de la línia, perquè ens entenguem, malgrat sigui no hi hagi connexió mòbil física amb els fils, que els diran recomanacions i aniran discutint o recomanant amb aquestes persones que fan, si ho han fet més bé o menys bé, si cal millorar la seva activitat física, si cal millorar el que seria el tipus de dieta, etc, etc. I amb un aspecte molt important, que fins ara la gran majoria de plans dietètics que hi havia en el món no funcionaven, i no funcionaven per què? Per aspectes principalment emotius. Ah, és que a mi aquesta dieta no me fa res. És que estic avorrit de menjar sempre el mateix. És que ja no me ve de gust sortir a les 9 del matí a córrer. Però per tot aquesta part emotiva, a través d'aquesta eina digital, que es constitui, diguéssim, Pepito Grillo, t'està dient amb bones paraules el que convé, i és una relació molt, 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 molt propera a tu. Això és el projecte, en definitiva. Això té diverses, evidentment, en aquests 23 grups, hi ha gent de tota casta, com podeu imaginar, aquest grup de recerca. Llavors tenim Tenim informàtics, són els que han dissenyat totes les eines digitals que després s'aplicaran. Tenim sociòlegs, tenim psicòlegs, tenim, com un servidor, científics experimentals que mesuraran tot el que li passa, prendran mostres biològiques, sang, orina, saliva, femta, com va ser microbiota, que és una paraula així que sona molt malament, però que està molt de moda, sempre com és la teva activitat, la vida bacteriana en el teu intestí, que condiciona moltes coses importants del cos, com pugui ser fins i tot el funcionament del cervell, o del fetge, o del cor, etc. Doncs totes aquestes cosetes els anirem dient i els anirem fent amb aquestes persones, amb aquests voluntaris que faran durant un any. Això que mos permetrà per veure si s'eficaci d'aquesta eina. Aquesta eina ja l'han provada.
Uh-huh.
Vull dir, varen tenir primer un disseny, diguem-ne, informàtic, després han fet un estudi pilot que ara en aquest moment s'està mig fent, ja han començat i encara se pot apuntar, i amb aquest estudi pilot el que miram és de refinar aquelles coses que no acaben d'anar bé i que s'han de millorar o que caldria presentar-les d'una altra forma, etc. No? I quan això acabi, a partir del mes de novembre, d'aquest present mes de novembre, el que farem és ja començar el seguiment, com diu mare, durant un any per cada persona que pugui fer. I la pregunta és, quines persones? Però les preguntes són fàcils. Hi ha altres col·lectius que són molt sensibles en els canvis de pes i totes les patologies que hi venen darrere. Una són els infants. I els infants el que farem, agafarem infants entre 8 i 12. És el que seria la segona infància i la preadolescència, perquè ens entenguem. És un punt clau, és un punt clau. Però quan ets més petitó, depèn moltíssim de l'alimentació pels pares. Quan ets ja adolescent, bueno, aquí no te controla ningú. Són els teus amics i tots hem estat adolescents, saben el que són. I entremig és aquesta època que els poden dur encara puesto i els hi podem inculcar hàbits saludables. Per tant, un col·lectiu primer. Segon col·lectiu, els adults joves, com sou qualsevol de vosaltres. I els joves, per molts aspectes socials, laborals, familiars, és més complicat. Llavors és un altre aspecte important. I finalment, la gent com jo, que ja som majorets a partir de 65 anys, perquè baixa el nostre metabolisme i mantenim els nostres hàbits sense donar-me en compte. I llavors es va posant més energia. Vaja, te converteixes en un membre del Club Michelin, no sé si m'explico. Aquests són els tres col·lectius que seguirem.
Professor, no s'ha aconseguit en tot el món encara una iniciativa suficientment potent com per aturar l'obesitat? Pot ser que aquest projecte sigui una petita passa?
Aquesta és una pregunta molt intel·ligent, si m'ho permets que ho digui. El problema de l'obesitat és que no depèn d'un únic factor. Si tu tens, què sé jo, una pneumònia, la pneumònia, tu depens d'aquell microorganisme, d'aquell bacteri que te provoca la pneumònia, no? Però la obesitat és una patologia multifactorial. Això què vol dir? Vol dir que hi ha tants aspectes que tenen a veure, aspectes psicològics, avui estic deprimit, clac, un dolç. Avui no sé què, aspectes dietètics, aspectes de sedentarisme o no. És a dir, hi ha mil, fins i tot, l'urbanisme de les ciutats te condiciona que puguis anar cap a una població obesa. Fins i tot la contaminació ambiental també s'ha vist que té a veure en tot això. Vull dir, és un multi aspectes que condiciona això. Per tant, definir una única dieta és difícil. Nosaltres, en aquesta iniciativa, que per això m'han aconseguit el projecte europeu, intentem juntar tots aquests aspectes, tot el que puguem.
I de pot, per tant, i aquí està la novetat, un sistema recomanador d'estil de vida saludable basat en la tecnologia digital ajudar-nos.
Exacte, aquesta és la qüestió. I com que la tecnologia digital la tenim molt a prop, avui qui més qui manco, te fiques un autobús, o en el metro per pujar a la universitat, o esperes un avió i tothom està jugant amb el mòbil. Abans fumaven, ara mirant el mòbil. Vull dir, i juguen o llegen les notícies, o escolten la ràdio, o el que sigui. Mm-hmm. Llavors, aquestes eines tan properes a nosaltres, que no som un estrany, i que, a més, lliguen amb tot el nostre horari, perquè ho desenvolupam o les apliquem quan nosaltres volem, pot ser una eina que pot ser positiva per revertir o evitar l'excés de pes. Mm-hmm.
Professor, ja ha explicat una mica què és el projecte i com funcionarà, però aprofundim una mica més. És un consorci de socis, perquè mos entenguem?
És un consorci. És a dir, sempre, a nivell europeu, sempre que s'ajunta un munt de gent per fer feina en una activitat determinada, s'anomena que és un consorci. El consorci pues, està dirigit per un dels científics, que és l'investigador principal, i tots els altres pues, hi participen cadascú segons la seva expertesa en un tema concret.
Mm-hmm. I com es duran a terme les investigacions per augmentar en l'impacte de les polítiques que realment funcionin per prevenir l'obesitat?
Aquí anem a veure. Són diverses coses. Primer, és veure que el sistema funcioni. Això que nosaltres hem desenvolupat, que funcioni. Pareix que sí, però ho hem de demostrar. Hem de demostrar que realment durant un any és efectiu i això fins d'aquí pues, 3 anys, 2 anys i mig, 3, no sabrem els resultats concrets. Ja els aniríem dient, anirem publicant, etcètera, etcètera. No? I a més, no només els publicam en revistes científiques, que això diria que és un àmbit més reduït, proper als entesos i tal, no? Però també ho anirem publicant a través d'una pàgina web que tenim dissenyada, que això és una certa obligació davant de la Unió Europea. A més, el fem mitjançant utilitzant les xarxes socials, per tant, aquí també anirem presentant, i després els mitjans de comunicació com altres, per donar-lo a conèixer. O sigui que si d'aquí mig any, un any, vos volen tornar a veure, encantats de la vida, o si voleu un dia venir al nostre laboratori, vos sobrem allà, vos farem dues mesures, no val tot, no ho necessitau, però és igual, ho farem veure, com mentes, que diuen en mallorquí, no? Per tant, tota aquesta història. I una cosa molt important, a tot això que fem nosaltres, no només ens ho menjar més científics, sinó que una cosa que també és Unió Europea darrerament d'ús la política cap aquí, i els projectes espanyols darrerament, encara més darrerament també, i per nosaltres és fonamental, i és que el que nosaltres facem, dissenyem, trobem, ho posarem en contacte amb el que se diuen les parts interessades. Hi ha una paraula anglesa que es diu stakeholders, i significa això, parts interessades, com per exemple, potser qualsevol de vosaltres. Qualsevol empresa, qualsevol ciutadà. Llavors, agafarem aquestes persones de forma seleccionada que representin els diferents col·lectius socials de diferents tipus, no? I a partir d'aquí els direm, mirau, estan trobant això. Vosaltres què en penseu? I llavors farem com un intercanvi d'opinions. Ja ho hem fet quan hem fet el disseny, però ho farem encara més al llarg del desenvolupament de l'estudi, i això és una forma de dir, de mantenir aquest contacte social de forma important. Això és bàsic perquè anem de la mà de la realitat social, i això per nosaltres incrementa, millora el nostre projecte, incrementa, millora la logística del nostre projecte, però també dona a conèixer la societat que realment estem en aquesta via.
Mm-hmm. Professor, hi ha tres aspectes clau contra l'obesitat, dieta, activitat física i també aspectes físico-emocionals. Sí. Tot està lligat?
Tot està lligat, totalment. El que abans dèiem, realment tu quan una dieta te funciona o deixa de funcionar o tu la segueixes és perquè tens una voluntat de fer-ho. Dit en altres paraules, la persona que vol deixar de fumar ha de voler deixar de fumar per algun motiu, per que sigui, perquè ha tingut un llullo, perquè ha tingut una malaltia, perquè ha tingut un susto, el que fos, una causa fonamental, doncs aquí és el mateix. És important que tu te vegis animat a seguir allò, que fixeu-vos, no és tant perdre un quilo com evitar guanyar-lo. No sé si m'explico. Mantenir-te ja és una victòria. Mantenir-te és una victòria. I si, a més, els teus paràmetres bioquímics clínics, glucosa, colesterol, se mantenen, i això que canvi produeix, se produeix molt ràpid, això que modifiques la teva dieta i activitat física, etcètera, això ja t'anima. Tenir la glucèmia per davall de 1,2 grams litre, cony, això és meravellós. Tenir un colesterol per davall de 200 és fantàstic, i que el colesterol que deim bo, HDL, estigui per damunt de 55, o que és l'HDL, que és dolent, estigui per davall de 150, fantàstic, i tu t'animes, això. Però això ho veurem i ho seguirem amb tot això. Però fem analítiques cada grapat de mesos a aquestes persones. Bé, va un poc per aquí.
Mhm. Per què el mecanisme del projecte és tan innovador? Per què han decidit això? Perquè el sistema d'aprenentatge i recomanació humana necessita el sistema digital?
El sistema digital ja és aquí, ja és a casa, el tenim cada dia. Llavors, per nosaltres és una part més de la nostra família. Vull dir, mirar el mòbil, el que abans comentàvem, mirar el mòbil és molt usual. No és tan normal com respirar per nosaltres avui en dia. Per tant, és una eina fàcil de fer, fàcil d'arribar. És complicada des del punt de vista tecnològic fer-ho, però al mateix temps és fàcil per nosaltres. I a més, doncs, ho tenim conciliat, en definitiva.
Professor, cerquen voluntaris per participar als estudis?
I tant, com més millor. Nosaltres, mira, els projectes pilot que hem començat i ara estan desenvolupant, necessitarem 30 persones de cadascun dels diferents col·lectius. De nins, entre 8 i 12, de gent adulta, de 18 a 30, 35, i després aquells que estan per damunt de 60, que són ja com un servidor, no? I aquests per projectes pilot. Però és que després, a partir d'aquí, en necessitarem 110. I per què 110? Perquè seran 55 d'intervenció, en el qual li donarem el rellotge, li farem les recomanacions, i nosaltres que tindran el mateix, però sense aquestes recomanacions. Home, i els diuen tots sols, no, els diuen les recomanacions normals de salut. Mengi-vos-te bé, segueixi un poc de mediterrània, camini, pim-pam. És a dir, però l'altre serà molt més intensiu. M'explico la diferència. Llavors, d'un respecte a un altre, veurem si hi ha hagut diferència. Per tant, a partir d'ara, fins ara 30 per grup, ja en tenim, ja estan fent-ho, però si algú se vol apuntar, encara és a temps.
Han de ser de Balears?
Han de ser de Balears, perfectament de Mallorca per raons logístiques, per facilitar.
Per tenir-los a prop.
Per tenir-los a prop, perquè a més els apujam a la universitat, per pujar-m'ho, que venguin a la universitat, a la universitat dels laboratoris tenim tot l'aparatatge on els hi mirarem, els hi treurem la sang de forma molt carinyosa, els mesurarem, els hi farem composició corporal.
Encara participarem, etc. Encara participarem.
Sí, perquè jo tinc conducta necessàriament tant de patir els voluntaris ja un grau d'obesitat o de sobrepòs o una persona en normopòs pot participar?
El projecte pilot pot presentar qualsevol persona amb aquestes edats que he comentat. Doncs l'únic factor limitant és que tingui un mòbil, un mòbil intel·ligent, un smartphone, que dic, no? A partir de l'altre, en el Salon Trail sí que tingui un parell de quilos més. Això és important.
A més de promoure la salut, què és el més important d'aquest projecte? Estalviarà d'obès i recursos sanitaris, pot ser?
Evidentment. Mira, tot el que són patologies lligades o derivades de l'obesitat representen avui en dia un 7% del producte interior brut. És molt, eh?
És moltíssim.
I això, pots imaginar el que abans he comentat, cardiovasculars, ictus, etcètera.
Sí.
Moltíssim. Si això m'ho podem estalviar, és que hi ha dos estalvis. Un estalvi econòmic, obvi, però sobretot un estalvi emocional i un estalvi de qualitat de vida. Si tu perds qualitat de vida, a partir d'aquí, tot l'altre. Mira, per estudis anteriors, que aquest resultat d'aquest estil, quan una persona té aquests problemes, els nivells de depressió se disparen. Quan tu li fas un seguiment carinyós de dieta, com és que ho estan fent en altres hores, o que volen fer amb aquest estudi, a nivell de depressió davallen fins que desapareixen. Això va lligat a que deixes de ser insulinodependent. No vull dir aquells que són juvenils, sinó aquella persona de tipus 2, etc., van desapareguent. És a dir, tu te trobes millor, estàs eufòric, ets capaç de parlar davant d'un públic, abans te quedaves en un racó. Per això és important tot això. I tot això té repercussió social i té repercussió econòmica. I, per tant, repercussió per cap a la societat, en definitiva.
Clar. És un desencadenant en el final d'altres patologies, però era una gran moda del body positive, a més amb lo de xarxes socials i tal, no? Com d'acceptar el nostre cos així com és.
Això és molt important. La vigorexia, també sabem que és una mania, diguem-ho així, avui en dia. Cadascú és com és. És com tenir les dents més blanques o menys blanques. Tu tens la dent que tens per a genètica. Una altra cosa que les tinguis netes i com de humana. Això és una altra guerra. Però es vol dir, totalment, cadascú és acceptar-se com és, sí, més alt, més baix, tots són preciosos i
simplement cuidar la salut, evidentment.
Exactament. Aquesta és la qüestió. No tornes al loco per aquestes coses.
Recordi, nostres oients, que estem conversant amb el professor Josep Antoni Tur, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de les Illes Balears, també és doctorat en farmàcia. Estem conversant d'un projecte de prevenció de l'obesitat a nivell europeu, una eina digital molt interessant. Fem una petita pausa i tornem ara a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
Vols estudiar formació professional? Consulta'n tota l'oferta a fp.caip.es. Graus bàsics, mitjans i superiors i cursos d'especialització arreu de les Illes Balears. Amb horaris de matí, d'hora baixa i modalitat telemàtica. Pots presentar la sol·licitud del 16 al 30 de juny. Matrícula del 17 al 21 de juliol. Orgull de la formació professional. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Arribats en aquest punt, volem introduir un altre veu, en aquest cas telefonant fins a Dinamarca. Volem conversar amb un altre col·laborador habitual del programa de Vida Saludable a IB3 Televisió i IB3 Ràdio, com és la doctora en Nutrició i Ciències dels Aliments de la Universitat de les Illes Balears, Sílvia García, que a més també forma part d'aquest projecte europeu. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, Carlos.
Primer de tot, aquí t'escolta en Pep Tur, també en Laura Calafat i un servidor. Primer de tot, què fas a Dinamarca? Segueixes en la teva carrera?
Bueno, sí, estic en la meva carrera investigadora. Estic fent el meu postdoctorat. I bé, aquí el que estem fent és un poc, si vos he explicat el projecte que tenim entre mans en Pep, el Healthy Weight, pues és un poc una col·laboració amb un grup que tenim aquí a Dinamarca, a Copenhague.
Com és el cas del professor Pèctur, vostè també manté la línia i, evidentment, també preveu i es cuida molt, no?
Sí, ho intent. Han de donar exemple.
El que està clar és que, com a doctor de nutrició, és un problema de salut pública, l'obesitat, avui en dia.
Sí, sí, realment. I és un problema a totes les edats, no només adults, sinó, per exemple, aquí a Dinamarca, el grup que ens estem fixant són nins petits, perquè realment l'obesitat infantil també està a l'ordre del dia i és un problema. Mm-hmm. Per tant, de fet, el projecte que tenim és Healthy Weight, abarca tant nins com joves i també ancians o gent més major.
Na Laura Calafat i jo estem a punt d'apuntar-nos, Pep, Antoni Tur, però com ho han de fer els oients d'IB3 Ràdio si algú diu, jo reuneixo aquestes condicions, necessito ajuda, m'agradaria formar part perquè crec que és interessant. Què han de fer?
Molt fàcil, molt fàcil. Hi ha un telèfon que pots cridar i t'atendran amb molt de gust i de forma molt simpàtica. El telèfon és el 971-17-31-42. Repeteixo, 971-17-31-42. 1731-42, que és a Palma, és el telèfon de grup de recerca de la universitat. I si algú vol enviar un correu electrònic, perquè, bueno, per altres per raons que vulgui, el correu electrònic és NUCOX, és a dir, la paraula és NUCOX, nucox@uib.es. Repeteix, nucox@uib.es. Per correu electrònic o per telefonada, ens poden contactar i ja els direm què poden fer, etc etc.
Per logística ja han dit que millor a Mallorca. Eh?
Millor a Mallorca per qüestions, sí, però el més fàcil, ho tenim tot centralitzat a la universitat, que està res, a 5 a 10 minuts del metro, com ell que diu, de Palma, i o bus, o com li pareguin, i vingui a la universitat, i ja els atendrem amb molt de gust.
Doctora García Sadarrera, no sé si li ha donat temps en aquest temps que ha estat a Dinamarca a comprovar si és una societat diferent en quant a obesitat a l'espanyola. No sé si es cuiden més.
Bueno, el que m'ha donat temps a comprovar és que sí que fan molta més activitat física, perquè no sé si sabeu que aquí van molt en bici, i no hi ha atascos de cotxes, hi ha atascos de bicis. I, bueno, amb el tema de l'activitat física sí que ho duen millor, però l'alimentació pues, també se podria millorar. I, bueno, i comparat amb la dieta mediterrània, que les falta un poc per aprendre encara.
Aquí guanyem,
Sí, aquí guanyem.
Bé, quan torna cap a la Roqueta?
Pues me'n queda un meset, més o menys.
Bueno, arribarà
juliol, ja,
perfecte,
ja
l'estiu.
Ja vendré a disfrutar l'estiu.
Doctora Sílvia García, moltes gràcies per conversar amb nosaltres des de Dinamarca i per posar la seva opinió en aquest projecte europeu tan interessant d'innovació per prevenir l'obesitat.
Adéu, Sílvia, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Adéu.
A vosaltres.
Professor, l'estiu és una estació complicada, ens cuidem, manco. Pareix com que fem un esforç de primavera. Arrencada de cavall, no?
Superació biquini, no?
Sí. Però després dius, estem en juny, ja cerveseta, olives,
clar,
tapetes, paella...
Te relaxes, ja t'aixeques més tard, te vas dormir més tard, fa calor... I per què no? Que caram. Mira, jo crec que tot això s'ha d'aplicar a sentit comú. És a dir, anem a disfrutar del que fem, menjar una paelleta, encara que sigui una cerveseta, i a poc evitar els excessos, evitar els fars que te queden demanant aire. No, això no cal, però disfrutar tot el que hi hagi. I arribarà a setembre.
Hi ha una taxa elevada d'obesitat a les Illes Balears, si començéssim a mirar en lupa els estudis?
Sí, a veure, hi ha una taxa elevada perquè només que n'hi hagi un ja és un problema. Però no és una taxa, afortunadament, de les més altes a Espanya, ni de les més altes a Europa. Vull dir, nosaltres tenim en compte que, diguem, la meitat de la població, dos de cada tres, tenim sobrepès, des de molt pocs quilos fins un excés. I l'obesitat està entorn uns 15-20%. Vull dir, déu-n'hi-do. Amb infants pot ser encara pitjor.
Evidentment, això ho marca, es creix d'índex de massa corporal.
Índex de massa corporal i, a més, el percentatge de greix... No, s'han de ser dues coses, perquè un pot estar molt fibrat i tenir molt de múscul, i com que pesa més... Per múscul té més índex de massa corporal, però no està obès. Llavors s'ha de mirar les dues coses. I de massa corporal i, a més, la quantitat de greix que té.
A mi me sorprèn que el grup de població amb més obesitat sigui infantil. més que potser les persones d'edat un poc més avançada de partir de 50-60?
Bueno, és els canvis en els hàbits. Els canvis en els hàbits, i aquests infants o aquests adolescents han arribat més tard i ha hagut una deixadesa dels hàbits i duint cap un tipus de menjar ric en greix, greixos saturats, sucres simples, ultraprocessats, etc. Llavors això de la d'alerta.
Sí. Professor Josep Antoni Tur, catedràtic de Fisiologia de la UIT, també doctorat en farmàcia. Esperam que d'aquí poc ens doni una notícia important, perquè la Facultat de Farmàcia necessita un bon degà. Molta sort en aquest gran projecte liderat pel grup Nucox de Vostè, anomenat Healthy Weight 8 Project, que crec que és molt bo per a la població que es preveni l'obesitat. Gràcies, amic, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Laura, aprofita el cap de setmana, que encara queda la meitat, sempre ho deim.
Igualment, Carlos, fins una altra.
Ens remenem una altra vegada més amb un grup importantíssim, molt grans. Antònia Font, Focs Artificials, gràcies.
Ses muntanyes, els hotels, una campana, ja sé solo ja fa sa malé. Ses ratxes d'un avió en el cel, ennigulades, no vull saber res dels hiverns. I sa fam me va fer desenvolupar. S'estimar-te, ja de llas, des teu vici més animal, més salvatge. Muntanyes, els hotels, una campana, ja sé escola que fa sa malé. Serratges d'un avió en el cel, enigulades...
Són les dues.